Radio Estel. A l'estudi 1 de Ràdio Estel sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Molt bona nit, oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Aquí, en aquesta taula, un llibre que diu Espanya Negra i un nom, Rafael Jiménez. Los casos más apasionantes de la Policía Nacional. Però primer, el desig de que el Nadal per vostès hagi estat una jornada magnífica i que el 2012, que acaba de començar, sigui ple de felicitat per tots vostès. Dit això, tenim a la dreta en Rafael Jiménez. Ell és el que va coordinar aquesta Espanya Negra amb un pròleg d'Alfredo Pérez Rubalcaba, un nom que, i no parlem de política, en aquests últims dies, i potser abans, està molt en el comentari del ciutadà, el boca orella, l'orella boca i els mitjans de comunicació. Però hem vingut per parlar d'Espanya Negra. Diguem que Rafael Jiménez va néixer a Barcelona l'any 62. Ell va ser cap de premsa de la Policia Nacional i va reunir els que probablement són els més, diguem, afamats periodistes de successos de Barcelona i d'Espanya per a donar llum a Barcelona Negra i Espanya Negra, explicant els casos més apassionants de la Policia Nacional i els dos amb caràcter benèfic. És inspector del Cos Nacional de Policia, diplomat superior en criminologia i també en ciències polítiques. Bona nit, Rafael.
Bona nit, Joan.
Com va anar el 2011? Bé?
Bé, bé, bé. Estem aquí al 2012 i això vol dir que va anar bé i jo sóc una persona agraïda i penso que va anar molt bé.
Vostè, com hem indicat, va néixer a la ciutat comtal. Els seus pares estaven vinculats a l'activitat professional de vostè?
Sí, sí, sí. El meu pare era policia.
Però si es vol expressar en castellà, faci-ho, perquè igual li és més còmode.
No, jo
aniré fent. No paga impostos la llengua.
No, i tant que no. I aniré fent, no? Com senti més adient en cada moment.
Endavant, endavant.
Sí, el meu pare era policia nacional. I una cosa que tinc per molt orgull, perquè em va donar tota aquesta ànima, perquè un nen petit del barri de la Barcelona antiga, de la part de les Rambles, que es va criar un ambient inolvidable, doncs va voler sempre ser policia, no? I d'això és una cosa que li agrairé sempre al meu pare.
Què ha heretat humanament d'ell?
Doncs vaig tindre la mala sort de perdre'l molt aviat, perquè jo tenia 14 anys quan el meu pare es va morir i ja han passat molts anys. Aquest Nadal, precisament, van fer 35 anys que va morir el meu pare.
Dia trist, no?
Sí, molt, molt trist. Va ser el dia de Nadal, precisament, no? Des d'aquell dia, i tot i que pot semblar un tòpic, per mi el Nadal no té... És un dia molt trist, no? Perquè sempre, sempre me'n recordo de... Quan jo era un nen que començava a veure una mica la llum, el meu pare, que era el meu referent, se'n va anar, no? I això és una cosa que em va costar d'acceptar. I encara d'avui no l'accepto, no? Però bueno, són coses de la vida i el que així em va donar molt van ser dues coses. Primer, el seu amor per la policia, per ser un servidor públic, tot i els anys dolents que eren els 70, no? I després una altra cosa molt important i que té res poc a veure amb el llibre, que és que el meu pare era un gran aficionat al futbol i al Barça en concret, tot i que ell era de Sevilla i em va portar al Camp Nou quan jo era ben petit. I aquells dies que jo arribava al Camp Nou amb el meu pare són dos dels detalls que mai podré oblidar.
I vostè és del Barça, també?
I tant que sí.
Doncs ens creiem que era del Madrid.
No, per res del món.
És una petita broma, això és una anècdota.
No, no.
I de la mare, què ha heretat?
De la mare encara la tinc, això ja és molt, no? Té ja 87 anys, que són anys, i encara la tinc, encara està gaudint una mica del meu esforç, no? I de la meva sort a la vida. I el que tinc a fer és cuidar-la molt els anys que li quedin.
Per què ha dit sort a la vida?
Doncs perquè considero que és una... Tot i que sempre es diu que el talent, el treball són els aspectes fonamentals en la vida d'una persona i jo ho comparteixo, la sort és un factor que no hi ha que deixar enrere. Perquè moltes vegades el teu treball, el teu talent, el teu esforç, per una qüestió de determinisme, de casualitat, pot quedar una mica enrere, no? I és un factor que sempre hi ha que tindre al costat. Jo no sé si es diu sort, si es diu d'una altra manera, però hi ha que comptar amb, no sé, amb una mena de beneplàcit del que està dalt, no? Una mica de una cosa espiritual, no? D'anar per la vida amb treball i amb esforç, però sempre esperant que els déus t'acompanyin.
Nom del desaparegut pare?
Rafael, com jo.
I la mare?
Adela.
Avis ja no estaven en la qüestió policial, no.
No.
O sigui, el seu pare, en Pau Descansi, és el primer, sí. Vostè continua, sabem que té fills molt joves.
Tinc un fill de 17 anys.
I com pensa?
I, bueno...
Perdó, que no volia respondre.
Sí, tant que sí.
Silenci,
Jo he procurat educar-lo sempre amb la llibertat d'opinió i que mai les meves opinions li influeixin massa. Una mica és normal, no sóc el seu pare, però en aquesta societat que vivim actualment, el meu fill doncs, pot decidir el que vulgui. Jo sé que de sentir-me a mi disfrutar tant com a policia, de sentir-me tan realitzat, ell ho ha vist, no? I jo no sé si això farà que ell vagi cap a un lloc o un altre, però en qualsevol cas el objectiu primer amb el meu fill és que fos un bon nano i crec que això ho ha aconseguit.
Pot ser policia en el seu dia?
Pot ser, no ho descarto.
Li apassiona l'activitat de vostè? Li pregunta?
Li agrada
papa,
molt.
Papa, què ha fet vostè avui?
Sí.
El tuteja o li tracta de vostè?
No, em tuteja.
El tuteja.
Tuteja, sí. I jo prefereixo que em tuteixi. Jo penso que li ha influït. Li ha influït la meva professió perquè, sobretot, jo cada dia quan arribava a casa, ella em preguntava...
Però quan arriba, no?
Quan arribo a casa, no? Sí, quan arribo, esclar. Em pregunta què he fet, sobretot... Em referia anys enrere, perquè l'activitat de la Policia Nacional a Barcelona actualment és una mica... Bueno, ha minvat una mica, no?, perquè els Mossos d'Esquadra tenen bona part de les competències que teníem, però anys enrere érem la policia integral i li podia contar al meu fill cada nit un conte diferent, no? I ell, això li va influir molt.
Com es diu de nom?
El meu fill es diu Marc.
O sigui que, en tot cas, fora policia Marc Jiménez.
Sí, possiblement, no?
Bueno.
No queda malament.
Hem dit al presentar-lo el caràcter benèfic d'aquests llibres. Sí. Ho vol ampliar? Ho vol explicar?
Sí.
Ho sabem, però digui-ho vostè.
Sí, els dos llibres que...
Perquè amb el Col·legi d'Orfans...
Sí. Però... he participat en dos llibres, no? El primer va ser també els dos d'Editorial Planeta, en Barcelona Negra, que va ser el primer... i que va donar pas al segon, i Barcelona Negra va ser tots els diners, tots els beneficis cap al casal de nens del Raval. Per què?
Concretament del Raval.
Sí, al casal de nens del Raval. Per què? Perquè és una mica un referent de la lluita contra la pobresa en els nens, no?, de Barcelona. Va ser el primer gran casal que es va crear, i a més és del meu barri, on jo vaig néixer, no? Doncs em va semblar a mi i als escriptors adient que fos per ells. I a Espanya Negra, doncs, com sempre hem tingut clar que hauria de ser un llibre benèfic, jo em volia recordar els meus anys d'orfe de la policia, que com ja t'he explicat, des dels 14 anys sóc orfe de la policia, i aquest col·lectiu doncs, vetlla una mica perquè els nens dels policies morts tinguin estudis, tinguin la capacitat de fer el que els altres, no? I, bueno, va ser un petit somni que als autors els va semblar molt bé.
A més, autors, en el cas d'Espanya Negra, que el tenim aquí, doncs sobresurt en Jordi Bordes, tots, evidentment, en Martín de Pozuelo, intentem localitzar algú d'ells. Hi ha una Xiana Sicardi, Xiana és femení, eh?
Sí, és una noia del periòdic El Mundo, és la responsable de successos a Catalunya del diari El Mundo.
I ens queda en Jesús... Maria, suposem, Zuloaga.
Aquí
posa pròleg d'Alfredo Pérez Rubalcaba. Uh-huh. El tenim aquí, però per què vostè va pensar en ell?
Doncs...
En aquell moment sí. Vicepresident del govern.
Sí. Bon, el primer llibre, el pròleg me'l va fer en Don Luis de l'Olmo, no? Una mica bueno, un periodista important, una mica referent.
Bon company i amic.
Sí, bon company de vostè. I el senyor Alfredo Pérez Rubalcaba doncs, va tenir l'amabilitat de vindre a Barcelona.
Ah, va venir fins i tot a Barcelona.
El 2009. I a més, en un dia molt dolent, perquè aquell dia hi va haver una crisi de govern. El senyor president del govern llavors va decidir canviar diversos ministeris. I, bueno, era un dia que no era molt adient per vindre a Barcelona a presentar un llibre. Tot i això, el senyor Alfredo Pérez Rubalcaba, que jo sempre li he agraït, va mantindre la seva paraula de venir a Barcelona, va vindre, va presentar el llibre en un hotel de Barcelona, va ser un acte meravellós, i a partir d'aquell moment es va establir una mena d'una relació curiosa, no? Ell, ministre de l'Interior, vicepresident del govern, i jo, un policia més dels molts que hi ha, però a través de terceres persones estàvem en contacte i li vaig proposar en el meu segon llibre i possiblement últim doncs que si seria tan amable de fer-me el pròleg. I em va dir que sí, i aquest sí el va mantenir fins al final.
No respongui, si vol, eh? Quin futur li augura vostè al senyor Pérez Rubalcaba? Si li complica la pregunta... Si
no, no em complica, perquè jo, doncs, jo soc policia i ho tinc molt clar, però també... Les persones que han fet alguna cosa per mi sempre donaré tot per ells, no? Jo em sembla que és un senyor que estarà sempre a la història política d'aquest país, no? Des de fa molts anys, i que jo per sobre de tot només puc dir una cosa, que és una persona que té paraula. I tenir paraula és una virtut que no és molt habitual en aquest temps, no? I menys per una persona que està a un nivell com està ell. Perfectament em podia haver dit que no, o haver dit, mira, m'ho he repensat, i ell sempre ha mantingut la seva paraula, i jo és una cosa que li agrairé sempre.
I el Luis de l'Olmo, què va dir?
Doncs Luis de l'Olmo, vaig anar a veure al seu despatx, li vaig proposar, i després d'escoltar-me durant 5 minuts interminables per ell, em va dir, sí, ¿cuándo y cómo? I ja està, em va fer arribar el pròleg, ell és un home que està molt agraït a la Policia Nacional.
Sí, ho sabem.
Molt, molt.
I els oïdors, possiblement, sí. També.
I, doncs, per ell va ser un plaer fer aquest pròleg.
On es va presentar el llibre de prologat per en de l'Olmo?
Va ser a l'hotel Casa Fuster, al Passeig de Gràcia, als Jardinets de Gràcia.
Escolti, la policia picant, eh?
Doncs, no, bueno, això va ser una idea de Planeta, no? Jo em van portar cap allà, igual que Espanya Negra va ser presentat a Madrid, en aquest cas. Tots vam anar cap a Madrid. I en un conegut hotel també van fer la presentació.
L'hotel era?
Hotel Palace, de Madrid.
Allà hi ha un... Bueno, un parlamentari, no? Sí, 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 clar, parlamentari, que té despatx muntat, però aquest és un altre tema. Nosaltres vam anar i vam saludar-lo, en Rafael Jiménez, a l'àmbit cultural del Corte Inglés. Curiosament, observem ara que la presentació ja va anar a cura del Martín de Pozuelo i del Jordi Bordes, entre d'altres. Y aquí diu, la Policía Nacional ha participado en los casos más importantes para combatir el terrorismo, el crimen organizado y las nuevas tendencias del cibercrimen. ¿Qué es el cibercrimen?
El cibercrimen no és otra cosa que...
No, pot contestar en català.
Sí, sí, no, bueno, vaig fent. El cibercrimen és, ara mismo, desde hace unos años ya, y el futuro que nos espera es que hay una nueva realidad virtual y no tan virtual que es Internet. En esta nueva calle, podemos decirlo así, se cometen tantos delitos como en la vía pública que todos hemos conocido. Y se han tenido que crear unidades especializadas para luchar contra los delitos que se cometen en la red. Y eso es un poco lo que denomina el cibercrimen.
Aquí parla també de l'actual situació d'ETA, que evidentment ha variat, l'assassinat d'Ernest Lluch, que va estar entre nosaltres, o amb nosaltres, la primeríssima etapa d'aquest programa... Després també de l'11M. En fi, podríem dir que Espanya Negra és un homenatge al periodisme d'investigació i a vostès i a la policia? O és exagerat?
Jo penso que sí. Modest, no? Perquè hi hauria per fer molts llibres i molts cossos policials. La Guàrdia Civil, no hi ha que oblidar-la mai. Els Mossos d'Esquadra, la Xanxa, totes les policies locals d'aquest país, no? I sobretot és una mica un homenatge al periodista de succés, que, bueno, és una mica el periodista, i vostè ho sabrà potser millor que jo, que és periodista, el menyspreat,
policia,
no?
No tenim res contra la policia.
No, 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 però és una mica la redacció dels diaris, és una mica el menyspreat, no?
Per què no?
Això em diuen ells, eh? que sempre el periodisme de política, d'economia, d'esports, té, bueno, una altra manera de... És, transmet d'una altra manera. I el periodista de successos és una mica com el policia, no? Està sempre per les clavegueres.
Pensem que és pessimista i exagerat, sí. Negativament. Ara, perdoni, l'uniforme fa el policia?
No.
Ho explicarem. Vostè ha vingut, puntual, i hem vist una persona jove que coneixíem, una caçadora, escolti'm, digníssima, eh? Texà, no li diré unes bambes, però hola, hola, però ha estat de cortesia. Ostres, si és en Rafael Jiménez. Sí. Llavors, si el veiem amb l'uniforme habitual, hombre, home, sí. El tracte, perdoni, el mateix igual, eh? Però igual, sí. no és que no l'hagi valorat, no l'hem identificat.
Sí, bueno, és que vostè m'ha conegut les dues vegades que
sí,
que ha sigut a l'àmbit cultural del Corte Inglés.
La cara és la mateixa, sí, eh? Potser però... més jove que d'així.
Sí?
Sí, sí, potser. Sí, aquesta sensació. Sí.
L'uniforme és molt seriós, és veritat, eh?
Podria ser una... És una apreciació, però sí. Realment vàlida.
Doncs no, jo penso que l'uniforme no fa la policia, resposta. Eh? Però, bueno, és, la policia genèricament és un cos uniformat, no? El ciutadà té que veure-la, té que percebre-la, però jo penso que ser policia és alguna cosa més que un uniforme, sinó va més enllà, no? És una mica una ànima, no? Un espírit.
Vostè sempre és policia o només de quan en quan, d'hora a hora?
Jo sóc dels que penso que policia és tot el dia. Jo penso que sí, no? I més quan de petit has volgut ser policia ja. No podries anar per al carrer perquè vas a comprar qualsevol cosa i observar, no només perquè és delicte, no fer res, sinó observar un fet delictiu i no fer res, no? Perquè això no només, insisteixo, és delicte per part d'un policia no intervenir, sinó que seria una mica oblidar aquell nen que volia ser policia, no?
No se'n penedés en algun moment vostè quan arriba a casa la nit dir per què m'hi he apuntat jo aquest cos?
Doncs hi ha dies de tot, no? Hi ha dies... A la policia, com totes les institucions, té les seves coses, no? I a vegades és una mica obtusa, no? Això és inqüestionable. I el que vull dir al contrari, doncs, em sembla que no diu la veritat. Però globalment, que és com hi ha que tractar les coses, no? En tota la seva extensió, a mi m'ha donat molt més la policia a mi que jo a ella, no? Jo sempre li estaré agraït per haver-me fet un home, no? I, bueno, també he de reconèixer que els meus somnis de nen del Raval no eren cap gran somni de ser astronauta o de ser advocat de l'Estat. No, el meu somni era ser policia i ho vaig aconseguir i li estaré sempre agraït a la policia per haver-me deixat fer de policia.
Continuarem parlant, però el nostre company Toni Huguet ha localitzat ja en Jordi Bordes. Senyor Bordes, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, bona veu mitjançant el mòbil. Jordi, gràcies per atendre'ns i voldríem que ens donés una pinzellada com és, què en pensa de Rafael Jiménez i després parlarem de la seva obra. Però, Jordi, digui'ns en primer lloc els dos llibres bandera de vostè.
Doncs, jo sóc mestre periodista de La Vanguardia durant 35 anys. Vaig ser, juntament amb Eduardo Martín de Pozuelo, el fundador de l'equip d'investigació, amb el qual vaig estar 15 anys, i bàsicament la meva feina ha estat tant amb el periodisme d'investigació com amb la informació més propera a Barcelona, el que abans em deia la informació local.
Però vostè se sent més investigador o el que abans vostè mateix ho ha definit, informació local?
Perdona, em sento bàsicament periodista. Jo crec que l'etiqueta de periodisme d'investigació no és res més que una forma de fer periodisme on, en lloc de fer el dia a dia amb la immediatesa i la rapidesa que això suposa, es permetia seguir una notícia durant un cert temps. Però bàsicament la feina és la mateixa, amb més o menys temps.
Jordi, li hem preguntat, i ens agradarà la resposta, què en pensa vostè de Rafael Jiménez, que és el protagonista d'aquesta nit a Millón Pròpia, amb motiu de la presentació d'Espanya Negra, que vostè evidentment hi era, ja ho hem dit, i també de la Barcelona Negra. Avui va amb... Perdó, va amb una caçadora, amb un texà, fins i tot no, de moment dic, ostres, quin canvi, no? Però contesti vostè.
Miri, jo faria dos anàlisis de Rafael Jiménez. Un com a policia i l'altre com a l'impulsor, el pare de la vessant literària de la policia, en aquest cas d'Espanya Negra. Com a policia jo crec que és un home absolutament entregat a la seva feina, un home que allà on ha estat ha deixat marge, ha deixat empronta del que ha fet i com a periodista, com a policia literat, home, és l'autèntic protagonista, l'autèntic pare, tant de l'Espanya negra com, primerament, de la Catalunya negra, que va ser el llibre a partir del qual nosaltres vam fer l'Espanya negra.
Què diu en Rafael la resposta al comentari d'en Jordi?
Doncs què puc dir jo d'un mestre del periodisme, que quan ell era periodista jo encara no era policia, no? I jo el llegia a La Vanguardia, a ell i a Eduardo, no? La vegada que vaig parlar amb ells i li vaig proposar participar en aquest llibre i em van dir que sí, d'aquella manera tan entregada, vaig pensar que estava vivint un somni, no? I Jordi, el que sí que tinc a dir, que és que Jordi i Eduardo han passat ja de ser meros periodistes i col·laboradors meus en el llibre i han passat a ser amics meus. I Jordi i Eduardo ens veiem i jo sóc perfectament, li podria contar qualsevol cosa policial com demanar-los consell per a la meva vida personal, o sigui, perquè són dos amics. O sigui, Jordi em diu ara que s'ha quedat sense diners i tinc que anar a una bencinera a Zaragoza i jo vaig. I Eduardo també.
¿Eduardo?
¿Eduardo? Buenas noches.
Ah, sabemos
buenas
también.
Buenas noches, Juan.
Muchas gracias, Eduard. ¿Qué en pensa del que ha dicho el seu company Jordi Bordes?
Mira, tengo que decir que estoy... Claro, parece que aquí unos juegos florales, pero es
si
la verdad.
Bueno, si son sí. Lógicos, adelante, si no...
No, es que, Juan, es la verdad. Lo que ha dicho Jordi de Rafa, que para mí es Rafa, es cierto. Yo conozco su vida profesional y sé cómo qué policía es. Ya es de lo mejor que se puede uno encontrar. Pues se puede encontrar uno como policía y como ser humano. Y es cierto que nos hemos hecho amigos y somos amigos y cada uno de nosotros, yo con Jordi hace muchos años que es casi el otro hermano que tengo, ¿no? Es mi hermano Jordi. Y con Rafa está pasando prácticamente lo mismo. Y todo eso es verdad. Y sobre el libro que estaba oyendo, estaba escuchando...
Sí, España Negra.
La España Negra. Tengo que decir que a mí me parece... Casi me sorprende que no se hubiese hecho antes.
¿Por qué?
Porque ha habido una gran tradición española periodística del relato negro, del relato de sucesos, ya empezó hace muchos años, antes de Enrique Rubio y gente, ¿verdad?, que nos han superado y han fallecido, etcétera. Y se ha hecho un periodismo extraordinario, quizá incluso con el régimen anterior, cuando no se podía escribir quizá otras cosas, se escribía parte oscura, que es una realidad que tenemos cada día, que no se explica bien. Y se ha seguido haciendo muy bien, ha ido pasando a un segundo plano, y gracias al impulso de Rafael Jiménez, pues se ha podido poner en un primer plano en el libro este. Y quizás se podría haber hecho incluso antes, otra gente podría haber tenido esta idea. Pero bueno, la idea la tuvo él, el impulsor es él, el mérito es suyo, y toda la labor, digamos, cada uno ha aportado su pieza del puzzle. Pero el que ha unido todas las piezas es Rafa Jiménez. Y las cosas son como son, no se puede encontrar de otra manera.
Eduardo, en el libro usted habla de la mafia llega en un rol. ¿Qué pasa?
Sí. Bueno, a mí cuando decidimos, aquí Jordi y yo los dos tenemos mucho que ver, cada uno en la historia que uno escribe del otro, cada uno escribe y los dos nos citamos uno al otro, porque tenemos 15, ya no recuerdo, Jordi, si me estás oyendo, me lo corriges, 15 o 18 años.
Jordi, 15 o 16.
15 com a equip i 18 col·laborant d'una forma estreta. Però a més d'això, tot i que hem tingut feines diverses a La Vanguardia, l'Eduardo i jo mai hem deixat d'estar junts. És a dir, qualsevol cosa que un feia sempre ajudava l'altre.
Bueno, vostès són els investigadors brothers, no?
Zipi zape.
Hemos investigado juntos y entonces él ha escrito su... Nos dividimos un poco, bueno, qué capítulo escribimos cada uno y yo, bueno, pues yo escogí la parte italiana para escribir, que la he escrito yo digo juntos completamente y lo que contamos, bueno, yo he intentado que se ajuste con la máxima precisión posible a la realidad de lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo, que es que efectivamente Rodolfo Azzoli, que es el primer mafioso como tal, verdadero, de la llegada que sería el abanderado de la mafia, de la llegada de España, y no de la mafia usada el término como se usa normalmente, que se usa como una cosa, se habla de la mafia del fútbol, la mafia del, boxeo, no, no. La mafia, organización siciliana, creada en Sicilia con sus, con toda su base cultural, pues este señor, este Rodolfo Azzoli y todo el grupo que vino detrás, con los hermanos Grado, etcétera, llegaron a España en Rolls y se paseaban en Rolls Royce por Benidorm, y fue así exactamente. A partir de ahí, Jordi y yo, y la policía española, que es de la que hablamos también, les fue siguiendo la pista y ha ido neutralizándolos paulatinamente. O sea, a medida que han ido llegando capos mafiosos, yo creo que la gente no es muy consciente de la labor que ha hecho todos los equipos de las brigadas de delincuencia internacional en España, que es una cosa extraordinaria, no se da igual en otros países. Quizá con menos medios, quizá con menos ruido, pero cada vez que ha llegado un capo es una persona muy importante con un poder muy grande. Hay que recordar, han comprado en España jueces, han sobornado políticos, aquí ha pasado de todo con ellos. Y sin embargo, uno tras otro han ido cayendo. Entonces, el capítulo que yo cuento la llegada de los dos más importantes. El uno de la mafia y otro de la camorra, Tonino Bardellino y Gaetano Badalamenti. Su caída y su final de los dos.
Jordi, breument, què passa en l'embrión francès?
Doncs mira, mentre sentia parlar d'Eduardo, l'embrión francès és, simplement Eduardo parlava de la implantació de la màfia, però històricament en el temps, abans de que arribés la màfia a instal·lar-se com a tal a Espanya, va haver-hi, sobretot al nord de la Costa Brava, la part catalana de la Costa Brava, l'intent d'implantació del que era el gangsterisme francès, a l'Ampon, la gent de Marsella, la gent de Lió, que per raons geogràfiques els era molt fàcil instal·lar-se doncs, a Roses o a Cadaqués o a Empúria Brava, perquè tenien molt a la vora els seus territoris i des d'aquí podien controlar què passava allà. Quan sentia parlar l'Eduardo, Joan, nosaltres com a periodistes a vegades hem tingut el greu problema de que hem anat seguint una notícia que donàvem a mida que s'anava produint. L'avantatge que té aquest llibre és que el lector podrà llegir d'una sola tirada, amb un sol text, tot el que va estar passant durant 2, 3, 4 o 5 anys. I això ens ha permès, com a periodistes, una miqueta, aviam, recrear-nos amb el text que hem escrit.
Jordi, última pregunta també per a l'Eduardo i gràcies per estar amb nosaltres. És perillós el que fan?
És perillós el que fa la policia, més que el que fan els periodistes.
És perillós el treball que ha hecho Rafa, realmente Rafa Jiménez. El nuestro, yo creo que siempre hemos llegado tarde. O sea que nosotros contamos cuando las cosas han pasado. Algún momento igual hemos estado en peligro y no lo hemos sabido. También hay que decirlo, Jordi, hemos estado en Palermo con gente pues no muy simpática, digamos. Hemos estado por la zona de la Manga del Mar Menor con gente, con turcos, pues que el valor de la vida que tenían era pues, tampoco estupendo. Pero tampoco hemos tenido una gran sensación de peligro. Quizá ha tenido mucho más pues compañeros que están enviados en Afganistán o en la guerra de Irak, o ahí quizá están más cerca del peligro de lo que hemos estado nosotros. Pero no, yo no lo sabría decir, realmente.
Jordi Eduardo, bona nit, moltes gràcies i un feliç 2012. Bona nit.
Bona nit a vosaltres, una abraçada.
Un abraço, Jordi Eduardo.
Bona nit.
Bona nit. Què els ha semblat això que han dit, això? Aquestes expressions dels bons amics Jordi Bordes i, com no, l'Eduardo Martín de Pozuelo, via mòbil, evidentment.
Sí, doncs, bueno, no em sorprèn el que han dit, no? Per mi són dos dels mestres del periodisme espanyol, de investigació. Jo recordo el dia que es va presentar aquest llibre a Madrid en el que hi havia tots els periodistes, alguns d'ells també veterans ja, com Jordi Eduardo, com són Jesús María Zuluaga de La Razón o Jesús Duba del País, i tots van convindre que Eduardo i Jordi van marcar una mica la pauta del que és el periodisme d'investigació a aquest país, no? I per mi tindre'ls com companys i sobretot com amics, doncs, tot i que pot semblar uns jocs florals, com ha dit molt bé l'Eduardo, em dona igual perquè jo els estimo molt.
Estava atent vostè, eh?
Sí, molt atent. Com quan ha dit també que el que ha sufrido peligro és Rafa haciendo este libro.
Sí, però què vol dir? Ho intuïm, però expliqui no. Vostè.
Doncs això queda entre l'Eduardo i jo, si me permet, senyor Mengol.
Però vostè juga la vida
no.
Cada actuació?
No, ni molt menys.
Vostè juga els seus companys?
Era d'una manera eufemística, no? No pràctica. No, home, és evident que la professió de policia té més possibilitats de que passi alguna cosa que d'altres, no? Però penso que no. Jo mai, a les meus 26 anys a la policia, mai he passat, diguem-ne, por. Por de veritat.
Què vol dir por de veritat?
Pues, doncs aquella por en la que penses que, bueno, que millor que t'hagis despedit, no?, de les famílies. Mai a la vida. Sí que són situacions una mica estressants, una mica fora del comú, però jo personalment, en 26 anys, mai m'he sentit doncs, que la meva vida ha passat per un moment perillós. No, no ho he sentit. O tot, en tot cas, m'ha passat com a Eduardo o com a Jordi, que no m'he donat compte, no?
Però la por pot paralitzar un policia?
Home, no deuria, però és evident que el que digui al contrari no diu la veritat. El policia, per sobre o per endavant de ser policia, és persona, no? I tot i que tenim una educació, una formació que està orientada, que doncs, sàpigues mantenir una mica el saber estar en aquells moments perillosos, doncs és inevitable de que moltes vegades el factor de la supervivència guanyi, no?
Ens encanta tenir en aquest estudi a Ràdio Estel i naturalment Ràdio Principat a Rafael Jiménez, però ara tenim uns missatges per vostès.
Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com.
Continuem, Rafael Jiménez. Què vol dir policia?
Doncs ser policia... Doncs, primer de tot, és un servidor públic, no? O sigui, el que tenim molt clar és que quan una persona vol ser policia, doncs, qualsevol nen que ens estigui escoltant, tot i que és una mica tard, i vol ser policia, evidentment no es vol fer ric, no? O sigui, vol tindre una feina amb la que guanyar-se la vida i poc més. Però, sobretot, el que pensa és que aquesta professió li donarà moltes situacions inesperades que suposo que en cap altra professió es poden viure. Ser policia et dona molta vida. Jo penso que és una bona manera de fer un resum. Ser policia és vida, no? És viure moltes coses, moltes
però,
vides.
Però no una vida còmoda.
Doncs, bueno, els temps també han canviat molt, no? I ser policia en ple segle XXI, doncs és... Bueno, no dic que... Evidentment no és com ser policia amb els anys 70 o els anys 80, no? Ser policia, doncs, és una mica viure moltes vides, com he dit abans. És una manera que sempre m'ha agradat molt de resumir, no? De plasmar el que és ser policia. Un dia pots estar tractant amb el més baix de la societat i l'altre dia, el dia següent, amb el més alt de la societat, no? I amoldar-te a aquesta situació, a aquesta realitat, et fa tindre moltes vides.
En Jordi Bordes, aquell matí, dialogàvem i pensàvem com enfoquem, com preparem l'entrevista amb vostè, i llavors ens ha dit, sí, li pots preguntar tranquil·lament per què ara ja no és la persona que informa de la Policia Nacional. Què li ha passat? I si no, silenci.
Doncs res.
Perquè fins i tot el llibre posa que és el portaveu.
Sí. Aquest llibre va sortir al març, no? Jo al març encara era el portaveu de la policia, i, bueno, és un càrrec que hi ha que reconèixer que si vols fer-ho amb... Com penso que faig jo totes les coses, no? Amb molta empenta, amb moltes ganes, amb molt... Cada dia estar ahí, doncs és un càrrec que és una mica estressant, podem dir, no?
Però per què ja no ho és? Què li ha passat?
No, el que ha passat és que he considerat que ha arribat un moment en què he complert els meus somnis. I jo sempre que en un lloc de la policia... Jo porto 25 anys i he estat... Cada 5 anys he canviat de lloc.
Perquè vostè havia anat al País Basc.
No? Sí, he estat al País Basc, he estat a Policia Científica, he estat a la Brigada d'Informació, a la Brigada de Policia Judicial, a la de Seguretat Ciutadana... Jo penso que com la professió de policia et dona l'oportunitat de viure molts tipus diferents de policia. I ja que tenim aquesta sort de poder especialitzar-te en moltes coses, doncs per què no aprofitar-la? Jo vaig ser cap de premsa quan no ho esperava, perquè difícilment una persona que vol ser policia pot aspirar a ser cap de premsa, no? Perquè diguem-ne que no té gaire estics policials, no? En principi. Ho vaig sentir, ho vaig viure, vaig fer aquests dos projectes i molts més. Vaig conèixer gent meravellosa, que jo no pensava que la coneixeria mai, no? Que són els periodistes, i vaig considerar que era un bon moment de canviar, no? De viure altres vides.
I els companys nostres van estar bé amb vostè, o vostè amb ells, sí. Va tenir alguna dificultat, no?
Home, també seria...
O és una qüestió difícil d'enfocar.
No.
És més còmode parlar del Messi, que ens perdoni,
sí.
Que carrer jugador, que no passa. Aspectes potser no són tan apassionants,
sí.
Però
no.
Es col·loquen fàcilment, de millor manera, evidentment, en un mitjà de difusió.
No, com deia abans l'Eduardo, tot i que pot semblar uns jocs florals, m'ha agradat molt el que ha dit, és inevitable que en alguna ocasió tinguis problemes, en aquest cas amb un periodista. És normal cada dia de la teva vida parlar amb 15 o 20 o 25 periodistes diàriament, és normal que un dia o un altre no tinguis la mateixa manera de veure les coses, no? I a vegades pot sortir que hi hagin discussions. Però et posaré un exemple. Una de les persones que més estimo, i jo penso que ella també a mi, del periodisme, és Xana Sicardi, que participa en aquest llibre. Doncs amb la Xana, que insisteixo, l'estimo molt, és una gran persona i una gran periodista. No, el seu pare és d'origen argentí.
Argentí.
I doncs vaig tindre fa un parell d'anys una de les més grans discussions com a cap de premsa que he tingut.
Que algú motivava?
No, era per una qüestió de com havia sortit un article policial en El Mundo. Jo li deia la meva opinió, ella la seva, vam discutir una mica, però puc dir perfectament que és per mi és una de les millors periodistes de successos joves d'aquest país i a més som grans amics, no? Doncs no passa res si a vegades no veus les coses com els demés. L'important és que confiem, no? El cap de premsa de la policia i els periodistes tinguin confiança, no? Que es creguin.
Quina és la diferència del mosso d'esquadra al policia?
Doncs jo penso que cap. L'única cosa és l'uniforme i poc més. El policia és policia i jo em sentiria policia exactament igual a Barcelona que a Burgos, que a París. O sigui, el que està molt clar és que ets un servidor públic. Que et paguen per tractar d'agafar els delinqüents, per dir-ho d'alguna manera, o per tractar d'evitar que es produeixin els delictes. Però la ment d'un policia nacional, la ment d'un mosso d'esquadra, la ment d'un guàrdia civil o d'un policia local, jo penso que és la mateixa. Pot estar rodejada de connotacions una mica diferents, si vols, no? Però la funció és la mateixa. Jo seria molt orgullós de si el meu fill, per exemple, decideix ser algun dia mosso d'esquadra, tant com si vol ser policia nacional.
Però la graduació és diferent?
Sí, no, és un cos...
També hi ha un sergent, hi ha un tinent...
Sí, és diferent. Els mossos d'esquadra tenen més categories, més escales, diguem-ne, o sigui, va de mosso a comissari, que és el màxim, hi ha moltes categories. La policia té menys categories, no? De policia a comissari hi ha menys categories. La Guàrdia Civil, com tots saben, és un cos una mica que té una connotació militar i les seves graduacions doncs, són com a l'exèrcit, exactament igual. Però el que és important és l'essència del ser policia. Això es pot sentir en qualsevol cos policial, no d'Espanya, sinó del món.
Cobren igual? No contesti,
eh? No, això sembla ser que no, no. Tampoc estic gaire assabentat. Penso que últimament, en els darrers anys, s'ha ajustat una mica, però sí que sembla ser que hi havia una petita diferència, o gran, no ho sé, la veritat, entre el que cobraven determinades policies a l'estat espanyol.
Què li va passar al País Basc? Res, no?
No, res especial, no? Res especial. L'única, doncs, ara tenim que estar tots molt contents, molt agraïts a la situació que ens trobem ara, i el que fa falta és aprofitar aquesta situació sense oblidar mai de la vida a les víctimes. Això no es pot oblidar mai.
Per què amb la difusió del Corte Inglés esmenta, al parlar de la presentació del llibre, el nom d'Ernest Lluch?
Doncs sí,
que, com
mira...
Com hem dit al principi, sí. Va estar... Llavors teníem els estudis a la Diagonal.
Sí, jo recordo perfectament quan vaig parlar amb el Pere Ríos, que és el periodista del País que va escriure sobre la nit que mataron, la noche que mataron a Lluch, i jo li vaig proposar no només participar en el llibre, sinó també jo sabia que ell m'havia explicat, perquè també és amic meu, de que aquella nit, la nit que van matar Ernest Lluch, a ell li van passar una sèrie de coses una mica inexplicables. I jo sabia que li
Perdó,
feia...
Perdó, ell refereix al Darnés?
Al Pere Ríos. Al Pere Ríos, sí, va estar allà en el moment de... O sigui, jo recordo perfectament aquell dia, hi havia molts periodistes, va ser a mitjanit.
Sí, sí, ho recordem.
Molt a prop del Camp Nou. I al Pere Ríos li van passar, com t'he dit, una sèrie de coses una mica inexplicables. I quan jo li vaig encarregar alguna història, ell m'ho va dir clarament. Dic, Rafa, jo vull escriure sobre la noche que mataron a Ernest. I a mi em va semblar magnífic. Perquè, a més, penso que l'Ernest Lluch és una mica una víctima que va ser una mica un abans i un després, no?, amb les morts d'ETA.
Vostè abans ens ha dit una paraula molt curiosa, algo així com entrengueta, no?
Sí.
Què és això?
No, abans d'entrar a l'antena hem parlat a vostè una mica de l'actualitat de fa uns dies.
Sí, sí, sí.
I hem parlat de que, bueno, que a Itàlia no només existeix la màfia siciliana, no?, la clàssica, la del Padrino, no?, sinó que, a més, existeixen altres grups mafiosos, com són la Camorra, que està situada a la part de Nàpols, l'Ndrangheta, que està a Calàbria,
Ndrangheta,
que està situada més aviat a la regió de Reggio Calàbria, tot al sud d'Itàlia, no?, però que són grups diferents, no?, i sembla ser que fa uns dies s'ha detingut a un membre de l'Ndrangheta a Barcelona.
Tenen intercanvis vostès entre Itàlia i Espanya?
Sí,
no?
sí. Constantment, sí. Sí, ara mateix, no només perquè hi ha organismes que es dediquen a coordinar les policies d'Europa, com són Europol, per una banda, i Interpol, per altra, sinó hi ha coneixement personal entre policies de França, sobretot, i d'Itàlia, que estan molt a prop d'Espanya.
Hi ha una qüestió també que ens agradaria saber la resposta. L'ésser humà és complicat.
Sí, 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 sens dubte. Tots, sí, sí. L'ésser humà és un ésser, valga la redundància, amb moltes connotacions, amb molts matisos, no? I en general podem dir que som complicats.
Cada país té la seva gent en el camp del que vostè domina?
Sí, 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 sí. Jo penso que, com he dit abans a l'Eduardo, jo penso que la policia espanyola, i tot i que jo no està gaire bé que ho digui perquè soc policia espanyol, però jo penso que és una cosa que es té que dir, possiblement amb menys mitjans que altres policies d'altres països, però ha fet una gran tasca en el que és el crim organitzat i amb el terrorisme, tant el terrorisme autòcton com el terrorisme internacional. I jo penso que no ha estat gaire reconeguda, o bé la població en general no s'ha parat a pensar una mica en la gran feina que ha fet, que per altra banda és la seva feina i per això ens paguen, no?
Per què tot ho titulen negre?
Doncs això no és cap decisió meva, això sí que va ser
l'editorial. Perquè l'Espanya és negre, sí. També la Barcelona és negre...
Això va ser un títol que va...
Escolti, potser però... és positivíssim per la compra, no? Però...
Bueno, no, jo penso que dona a entendre la part negra de Barcelona i d'Espanya, com igual... A mi m'han preguntat moltes vegades... Espanya és negra? Espanya és negra? O Barcelona és negra?
La pregunta.
Doncs jo sempre he dit el mateix. Espanya, o Catalunya, o Barcelona, és multicolor. Hi ha molts colors. Hi ha una Barcelona... Per cert, hi ha un llibre meravellós que es diu Barcelona en rosa i negro, de Santiago Tarín. Barcelona té molts colors. Una Barcelona blanca, una Barcelona negra, una Barcelona blava, una Barcelona blaugrana, blanquiblava, una Barcelona negra també. Totes les ciutats tenen la seva vessant negra, oscura, tenebrosa.
És un bon element en Santiago Tarín, és més jove que el Jordi Creduà.
Sí, és una mica el que ve darrere d'ells, no?, generacionalment, i va participar en Barcelona Negra, va escriure una història absolutament meravellosa, que a mi em va agradar molt, i jo penso que és un dels grans relators de la ciutat de Barcelona.
Ell ve de tradició periodística, el seu pare era el director d'Ondes de Ràdio Barcelona, el tiet havia dirigit el diari de Barcelona, en fi...
És també una gran persona.
Té una formació increïble en Santiago. Per cert, que també vam trucar, que entrevistaríem a vostè, dic, què tal, com respon, molt bé. Ara, no hem volgut carregar la nota d'escriptors de jocs florals,
perquè vostè no.
Escolti, podia buscar un enemic.
Ara tindria que trucar algun periodista que s'ha amistat amb mi alguna vegada i dir la nota
escolti,
negativa.
Aquí tenim una relació de l'altra Europa, l'atac del... Breivik, Alemanya, l'escola de Wien, també Finlàndia, un estudiant que va matar 9 companys i un professor d'escola. Finlàndia, Alemanya, què passa amb tot això? En canvi, dona la impressió que Noruega, que Finlàndia, que són països pacífics, que no ha de succeir mai res. I per què passen aquests, entre cometes, tristes tristíssims esdeveniments.
Sí.
Esdeveniments.
Últimament, un arriba a la conclusió de que els països que tenen més gran o més alt nivell de vida, no? Com els països nòrdics...
Perquè Noruega, 77 morts i un centenar de ferits.
Sí, penso, ara no sé si deia una xifra molt correcta, però penso que els països nòrdics són els que estan al capdavant del rànquing de suïcidis, per exemple, i això sembla inexplicable a primera vista, no? Com un país en el que hi ha molt poc atur, hi ha un país que socialment estan molt avançats, que tenen molts recursos socials, com poden haver aquests crims tan inexplicables o una taxa de suïcidis tan alta, no? I moltes vegades he sentit parlar a gent que hi entén d'aquestes coses i diuen que normalment aquestes societats tan perfectes, la satisfacció de no tindre cap preocupació a la vida, no?, fa que a vegades tinguis la ment una mica perduda, no? Perquè si no s'expliquen actuacions com aquest, recordo aquest estiu, aquest nazi a Finlàndia, o... No, a Noruega va ser, que va matar a 70
persones,
no? Sí, 77
i un centenar de ferits, ho tenim aquí. Anders Breivik,
sí,
juliol, concretament el 22.
I fa uns dies, al Nadal, a Estats Units, no recordo la ciutat, una persona disfressada de Papa Noel va també obrir foc i va matar no sé quantes persones, no? Suposo que és el peatge que ha de pagar la societat tan avançada, no?
Els estimulants, les addiccions, diguem, negatives, poden influir en aquesta qüestió o no té res a veure?
Jo penso que és més aviat una situació
perquè,
mental.
Per exemple, pensem que en Breivik podia anar drogat?
No ho sé, però jo penso que, des del meu punt de vista, que això és un problema mental d'aquesta persona, no? Una dissociació de la realitat molt pronunciada. I jo penso que aquí les drogues tenen poca cosa a dir, no? O sigui, més aviat penso que són persones que han perdut el nord mentalment, totalment, no? I, bueno, però això hi ha psiquiatres i sociòlegs que tindran una opinió més concreta que jo.
En el currículum de vostè hem esmuntat diplomat superior en criminologia i en ciències policials. Expliqui de què va aquest aspecte.
Doncs jo quan vaig acabar, bueno, el COU, quan tenia 18 anys i volia ser policia, com ja t'he explicat abans, doncs va haver un temps que no sortien oposicions i vaig tractar d'aprofitar-ho i vaig estudiar allò que semblava més a la policia o que jo pensava que m'aniria millor per a la policia, no? Que era estudiar criminologia, que va, per cert, la Universitat de Barcelona, la UB, és pionera a l'estat espanyol en els estudis de criminologia. I doncs a l'Institut de Criminologia, amb l'il·lustre professor Octavio Pérez Vitoria, que va morir fa molt poc temps,
sí.
I el professor catedràtic Juan Córdoba Roda, doncs vaig començar a estudiar criminologia. I el diplomat de Ciències Policials és el que dona la Universitat de Salamanca, en un conveni que té amb l'Escola de Policia, que està a Àvila, i quan acabes els 3 anys que duren els estudis d'inspector de policia, doncs aconsegueixes el títol de diplomat en Ciències Policials.
El doctor Pérez Vitoria, un expertíssim en la seva especialitat, sempre et deia que hay que compadecer al delincuente.
Sí.
Per què això?
És una de les màximes de la criminologia moderna, no? Doncs perquè sempre...
O sigui, odia el delito y compadece el delincuente.
Exacte, sí senyor. És una de les màximes de la criminologia moderna, no? La criminologia com a ciència ha passat per moltes vicissituds, no? Des que el delinqüent, recordo un dels teòrics de la criminologia del segle XIX, que era un italià que es deia Lombroso, que deia que el delinqüent neix i que a més de néixer té cara de delinqüent, o sigui...
Té cara de delinqüent?
Sí, o sigui, una teoria de la criminologia que avui en dia, evidentment, està totalment superada, no? El delinqüent ni neix ni es fa, és una combinació de qüestions tant genètiques com d'ambient, no?, de socialització. Doncs, efectivament, el doctor Pérez Vitoria era un dels que utilitzava molt aquesta frase, no?, de odia el delito y compadece al delincuente.
Sí. Els hem permès fer aquest esment,
sí.
I que ens perdonin els oïdors de Ràdio Estel, Ràdio Principat, amb llum pròpia, que vam entrevistar el doctor Pérez Vitoria, un iax molt gran, a principis dels 50.
Uf,
i l'amistat ha continuat.
Era, sí. I va morir, sembla que va ser aquest
molt
any.
Molt poc.
Sí.
Però era un savi.
Un savi.
Un mestre de l'especialitat.
Sí.
Hi ha un proper llibre que també serà negre?
Doncs no ho dubto.
Per què?
Sincerament, penso que No sé, hay un dicho, ¿no?, que hay que saberse retirar a tiempo.
Ah, pero si usted es un chaval.
Sí, pero bueno, yo soc, el que no tinc oblidar és que soc policia i que la meva tasca de ser, ser policia. I penso que això de ser cap de premsa i d'impulsor de llibres i d'iniciatives, doncs penso que ja han passat, no? No hi ha que recrear-se massa en aquestes coses, hi ha que continuar amb altres perspectives, amb altres idees. I, bueno, ahí està, el meu fill el té els dos al seu quart i jo espero que li doni al seu fill, no? I van ser petites bogeries del seu pare, que va considerar dient, en un moment de la seva vida, de complir un somni.
La Xiana, de la que vostè ha parlat, va escriure el principio del fin. Què vol dir això?
Això, la Xiana va escriure sobre el fatídic i mal nombrat nom del Comando Madrid de ETA dels anys 80, liderat per el tristament cèlebre Iñaki de Juana Chaos. Doncs ella és de l'opinió, i altres periodistes també, de que la desarticulació d'aquell comand, d'aquell escamot Madrid de l'any 86 per part de la policia va ser una mica el principi, el lleuger, però principi final del que ara ens trobem, no? Van ser 25 anys els que han passat, però va ser una mica el punt àlgid des del qual ETA va començar a baixar, a baixar, a baixar, a baixar fins a la situació actual.
S'ha acabat, ETA?
Doncs sembla ser que sí.
Vostè s'ho creu?
Jo penso que sí. El que és clar també és que tenim que aprofitar l'ocasió perquè les persones que tenen que fer-ho, que són els polítics, sàpiguen donar-li forma a tot això, per no deixar de passar l'oportunitat. Però, com ha dit sempre, no només el ministre de l'Interior, exministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, o l'actual ministre de l'Interior, el senyor Jorge Fernández, sense pagar cap peatge, no? I sempre tindre a les víctimes en un altar.
En Jorge Fernández Díaz, el ministre de l'Interior, també en el seu dia va estar en aquesta casa protagonitzant, bé, Avinguda Diagonal, amb llum pròpia. Confien en el nou ministre?
Doncs,
un home que coneix la ciutat, home, que té un currículum doncs molt adequat a la tasca que li han confiat.
Què tinc que dir jo? No sé si és el meu cap, no?
Però el micròfon tancat, encara cobert.
El que és clar és que si el president del govern, que va ser ministre de l'Interior, no hi ha que oblidar-lo, el senyor Rajoy, ha nombrat el senyor Fernández Díaz ministre de l'Interior, és perquè confia plenament en ell, no? I estic segur que una persona que porta més de 30 anys a l'administració és una persona adequada per dur a terme el que tantes persones esperen. Primer de tot, protegir els drets i llibertats dels ciutadans i, segon, no perdre mai de vista la situació que s'ha trobat i donar-li forma i, com ha dit ell, precisament el dia de la presa de possessió, sense pagar cap peatge i fins que l'organització terrorista no digui quan i a on deixa les armes. I jo penso que això ho farà perfectament perquè porta molts anys a l'administració i estic segur que sabrà fer-ho molt bé.
Hem tingut la satisfacció aquesta nit de parlar amb en Rafael Jiménez, autor d'Espanya Negra, amb la col·laboració de magnífics periodistes, dos han estat en el programa, Eduardo Martín de Pozuelo i Jordi Bordes. Rafael Jiménez, Espanya Negra, en el programa que ha començat amb llum pròpia a la present temporada 2012. Bon any, gràcies Toni Huguet i fins la propera setmana.
Gràcies.
Radio Estel.